Fabricació pròpia.
Molt bona tarda a tothom. Nit d'Òscar aquesta matinada passada amb una gala més curta que mai, però al mateix temps més insípida que mai, mancada d'esperit, de gràcia i de sal. I en tot plegat una nit que podia haver estat una nit històrica pel cinema català. La Societat de la Neu i Robot Dreams, ja ho sabeu, se'n van de Hollywood sense cap Òscar, però amb la sensació d'haver arribat molt lluny i d'haver-ho guanyat tot. És com el segundo premio que canten los planetas, que estem escoltant. Aquell segundo premio que s'assaboreix com un primer premi. I parlant de premis, deixeu-me compartir amb vosaltres un discurs, un director, un moment ple d'emoció, que és el que es va viure dissabte, quan el director Isaki Lacuesta va recollir el Biznaga de d'Or a millor pel·lícula al Festival de Màlaga per la pel·lícula Segundo Premio, que narra la trajectòria del grup de Granada Los Planeta. Aprofito per dir una cosa, que als anys 90, com explica el mateix film, ningú es pensava que aquest disc canviaria per sempre l'escena musical de tot un país i també de moltes vides. Bé, tornem al discurs d'Isaki Lacuesta de dissabte, sense llàgrimes, amb somriures i amb emoció, tot plegat. De fet, aquest era el lema d'aquesta edició del Festival de Màlaga d'enguany: la cultura és alegria. Però el director català va aprofitar el moment per recordar la seva filla, la Luna, que va morir, per cert, fa uns mesos, quan estava dirigint aquesta pel·lícula. La qüestió és quan es penja una guitarra acústica i enmig del discurs es llança a cantar una cançó que diu: aquesta la cantàvem amb la Lluna. El Cervantes va emmudir. Mai un segon premi es va sentir com un triomf tan reparador. I tornant a la nit dels Òscar, d'aquesta matinada, com canta el cor final d'aquesta cançó de Los Planetas, independentment del resultat, el més important és trobar consol en el viatge. I a través del viatge s'ha après de l'experiència i també s'ha enfortit com a resultat. Per tant, enhorabona als equips de Bayona, al Pablo Berger i, per descomptat, al sempre màgic Isaki Lacuesta. Benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia. Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 a 6:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Quatre minuts que passen de 2:15 a 3:00 de la tarda. Marta Jarque, a la sotsdirecció del Fabricació Pròpia.
Què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Bon dilluns. Com esteu?
S'acaba de llevar.
No, sí. Vam fer unes hores.
Però has vist els Òscar?
No.
Els has seguit?
He vist altres coses. És un cap de setmana intens.
Intens.
Molt bé, sí. Tot bé. Esteu bé, vosaltres?
Sí, bé. Però deixem presentar el Francesc Marginet als guions, gran i inimitable. Francesc Marginet.
Hola, què tal? Semblem als Oscars avui, eh? Hola, com estem?
Estem així, saps? com aquesta...
Jo tinc fred i gana, ara mateix.
Fred i gana?
Sí, no he menjat.
I fred, també?
Fred, també, sí. No teniu fred?
Estàs com destemplat.
Sí.
Saps ja, per què? Clar.
Per què?
Tenim el Francisco treballant a distància.
Sí. Per això serà.
Del seu caliu.
Tenim a la vida pràctica i a l'interpretació simultània la nostra Marta Medina. Marta.
Hola, jo vull dir a la Marta bon dia i al Francesc que no he dinat.
Jo tampoc. Dinem després.
Dineu junts.
Gràcies. Sí, a mi em falta el segon plat, o sigui que ho podem fer junts.
Ho podem
quina hora has dinat?
A les 10.
Molt bé.
No, més d'hora del compte.
A les 10.
A les 10 no, que eren les 11.
Bueno.
Sí, més o menys.
Mercè Mondelo i Vanessa Carrasquilla al món digital, José Matosas i Paula Moreno al món sonor, i que no me'l deixo, que la producció des de la Peixera, el gran Ferran Capdevila, ara sí, tots som de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Ai, mireu, que se m'emporten la cervesa.
Ai. Mira. No, espera't.
Ai, mira, que l'ha tornat, eh?
Hi ha hagut un moment de...
Ara treu la cervesa, aquesta noia.
Ara
se l'emporta.
No l'acabat de deixar la barra, eh? Torna-hi. No la deixo?
Ai, no, se l'emporta.
Bueno. És la història, el relat d'una cervesa.
Amb Mercè Raga. De 2:45 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
Perdoneu, s'ha de veure la pel·lícula Segundo Premio, d'Isaac i la Cuesta.
Sí, eh?
I el Pol Rodríguez.
L'has vista?
L'he vist. No l'he vista, no, perquè s'ha entregat al
Festival de Màlaga.
Sí, però s'ha de veure, perquè no, i és més que res la trajectòria d'un gran grup com són Los Planetas.
Sí.
Que ara en el Toscano ens deia, diu, ostres, és que a mi m'ha marcat.
Correcte.
Una època de la meva vida.
Perquè ara pot ser que es quedi tapada per dels Oscars, per totes les pel·lis dels Oscars, que ara tothom hi ha els premis i anem a veure. No passarà, no passarà. Aneu a veure la segunda... Segundo premio.
I el que sí que passarà són els continguts que us hem preparat per aquest dilluns. D'aquí repassem l'altra actualitat amb l'equip del Fabrica. Sí, després la Marta Hart, que avui farà la digestió amb la periodista, alerta, eh? I especialista en monarquies... Ana Polo Alonso,
sí.
Perquè ens expliqui tota la revolada de Harry que està tenint la imatge de la futura reina d'Anglaterra, Kate Middleton.
Mm.
Perquè, no sé com ho heu viscut vosaltres aquest matí, però...
Home!
No, és morir-se la mare...
Últimes hores que anaven arribant.
La Elisbeth i a tot se'n va anar a ris. Mm.
La monarquia no aguanta, eh?
No.
I ara més aquesta gent envien fotos que estan trucades, que si falta un tros de braç, i què vol dir? Que ens estan enviant un missatge molt contradictori.
Estan enganyant, no ho havien fet mai. És la primera vegada que ens enganyen.
Necessitem respostes.
Doncs clar, perquè per tots aquells que no ho sabeu, després de mesos sense saber res de l'estat de salut de Kate Middleton, i després de comprovar que la fotografia que va penjar ahir la mateixa Kate Middleton, doncs està reducada. De fet, ha estat la mateixa Kate, que ha demanat disculpes per aquest fet. Doncs avui en parlarem amb l'Anna Pol Alonso a 3:45. I justament a 3:45 el Pau Massip ens posarà al dia amb l'agenda de la setmana i després l'agenda verificat. Ens parlaran de teories de la conspiració relacionades amb la nova llei europea de conservació de la natura. I a partir de les 4, avui ens espera un cacau teatral. I avui, a partir de les 4, estic amb molta dopamina. Avui,
pura
a partir
vida.
De les 4, us volem parlar de l'obra de teatre d'Opalant, La tirania de la felicitat, que, per cert, vam anar ahir, Cesc, a veure-la.
Ai, com va anar?
Al migdia. Molt bé.
Sí. Bé, perquè és un plan diferent que fas els caps de setmana.
Correcte. No?
Diumenge al matí.
És una obra que sí, la fan a l'Off de Villarroel, que és els dissabtes i diumenges al matí, i dilluns i dimarts al vespre.
A les 8.
Val, que serien potser les hores en què la gent no acostuma anar al teatre, no? Tradicionalment.
Correcte.
Sí, però està prou bé.
Sí.
Bueno, a mi m'agrada l'experiència. Doncs bé, aquesta obra, d'Opalant, La tirania de la felicitat, la podeu veure aquests dies a la sala Villarroel de Barcelona, com dèiem. Es tracta d'un espectacle, Cesc, que ens parla d'aquesta dictadura de la felicitat, de com molts cops la feina ens obliga a ser feliços.
Exacte, i de com ens obliguem això de vinga, alegria, vinga, aixequem el dia. No,
que no podem tenir un mal dia.
No sempre.
Sí.
Dissabte plovia. I segur que algú tenia un mal dia.
Ui, dia molt trist dissabte, eh?
Sí?
La Marta.
Sí.
Però us agraden els dies que plou?
No. Mira que hi era a casa, eh? Però veure-ho...
No t'agrada.
Molt dur.
Últimament estàs bastant feliç perquè plou poc, per tant...
Clar, sí. Clar, és que la Marta és molt jove, no deu recordar ja l'època en què plovia a casa. No,
perdona, jo ho vaig... O sigui, el dissabte, que és quan li acaba ploure molt fortament, a l'autobús hi havia una nena d'un any i mig que el pare li explicava que era el paraigües.
Clar.
O sigui, que li explicava el funcionament de com anava el paraigües.
Clar, és que no...
És que d'aquí poc només els veurem als museus.
Nosaltres no els veurem als museus, sinó que els veurem aquí a l'estudi, perquè vindrà l'Eu Manzanares, que és la dramaturga de l'obra, i també els actors Felipe Cabezas i a l'Adriana Segurado. I després, avui, hem convidat al nostre espai de reflexió internacional Mapamundi, el professor de Blanquerna i membre de la Junta de l'Institut Català per la Pau, Òscar Mateos, amb qui, Harke, parlarem de Gaza, de les primàries nord-americanes i d'aquelles guerres que tenen lloc al nostre món, però que ningú en parla o bé se'n parla poc. I això, com dèiem, seran a quarts de 5, i a partir de les 5, avui rebrem una, jo tinc moltes ganes, estic nerviosa, de les millors veus de la passada edició d'Operación Triunfo. Ella és la Bea i avui vindrà a Fabricació Pròpia a presentar-nos el seu primer single, Sigo Aquí. Y aunque tú no lo vieras, creyeron tanto en ti, puede que no lo sepas, también estuve aquí. Promete que vas a buscarme antes de que ya sea demasiado tarde. Quizá tú no lo sientas, pero yo sigo aquí. Prou bé, eh? Sona molt bé, eh? És dels singles Medina.
Sona molt bé.
Sí, jo quan estava fent el tall, molt bé.
T'ha agradat, no?
Sí.
No, està molt bé. Conversarem amb la Bea, de la seva música, de la seva experiència a l'acadèmia i també de la gira d'OT, que comença d'aquí res, d'aquí unes setmanes. Però abans tindrem la bona teca amb el xef Pau Gasco, que avui calcem-nos, perquè ens parlarà dels llegums.
Oh, ah, bons.
Que bons, tu.
M'encanten.
Una mica de cigró. Ah, sí. Aquella mica de...
Aquí els llegums cuits.
Sí,
una coseta d'això, una d'un gran.
Sí, ara en van 3 unces.
Medi.
Què vols que digui dels llegums? És que no. No tinc bona relació amb els llegums.
És que no, clar. Bueno, doncs passa. Quan ets més petit, això passa.
Sí.
No? Ja tenia d'agradar.
Sí, és com...
M'agraden més.
Sí, home.
El cafè. Bueno,
ja ens ha avisat en Pau Gascon, m'ha enviat un WhatsApp aquest matí, que es posaran jardinets. Per tant, alerta.
Ah, sí? Ui, sí, no, és que clar, amb els llegums, què vols?
Veus, clar.
No porten res bo.
Ho podeu comprovar a partir de les 5 i així, d'aquesta manera, arribarem a les 6 de la tarda. És gràcies a ti. 3 minuts i seran 3 quarts de 3. Ens hi posem i obrim Realitat Paral·lela.
Per anar a veure Cat Empire i s'acabaran i no hi haurem anat. Cat Empire és el grup.
Quan actuen?
No ho sé.
Bueno, és igual. Haurem de...
Però venen a Barcelona, aquesta gent.
Sí.
Anirem.
No venen gairebé mai. Em sap que és el mes de maig.
Val.
Mes de maig.
Ja ho mirarem.
Tenim temps.
Vinga, doncs, Marta, canviem el blau de... el blau cel corporatiu de Ràdio Estel.
Blau cel?
Sí. Blau cel, sí.
És el nostre?
Sí,
blau clar,
sí,
blau clar.
Blau clar, sí, sí. Pel vermell passió de les catifes de Highbat.
Oh. Sí, sí, de fet, aquesta matinada, Mercè, tu ja ho apuntaves, de fet, els mitjans en anem plens, s'han celebrat a Los Angeles la gala dels Oscars. Nosaltres som l'única emissora catalana que hi tenim, Mercè, algú a dins. Això és una exclusiva. Hem tingut a un company de la casa nominat, de fet, a un dels premis. En aquest cas, a la millor pel·lícula estrangera, el Carlos Bayona, per La Societat de la Neu. Va guanyar? Doncs no. Ha sortit de festa? Sí. I tenim una crònica seva exclusiva minuts abans de que s'anés a dormir. I tant que sí, Mercè. Tenim tot això. Tot això són certeses. Per tant, abans d'escoltar els millors moments de la nit post-Oscars de la mà del Bayona Bo, fem un repàs dels millors moments de la nit al Dolby Theater de Los Angeles. Perquè és evident que ja sé que voleu escoltar com, que... com els hi ha anat la nit als Bayona.
No, sisplau, és que has fet aquest titular.
Ho has fet molt bé, però jo crec que és més complicat fer una crònica ara mateix, quan en 15 minuts els situem al punt de les 6, perquè clar, ja s'ha dit tot. no? O sigui, bueno, el que faràs tu ara, Ejarque, sí, en aquesta realitat paral·lela, sí, té molt de mèrit.
Jo posaré, de fet m'he apuntat, el nom dels guanyadors, però és que això ja ho sabeu, jo sé que des de casa ho sabeu, perquè és el que
sí, no cal,
els mitjans us ja hem anat repetint al llarg del dia. Avui us explicaré alguna curiositat i anècdota que potser s'us ha passat per alt.
Va.
10 anys després de la gala dels Oscars, amb el selfie més famós de la història, recordareu, sí, Ellen DeGeneres i els actors Jared Leto, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Bradley Cooper, mare meva, Channing Tatum, Julia Roberts, Kevin Spacey,
gent,
Lupita Nyong'o, Brad Pitt i Angelina Jolie.
Sí, no, que el Brad i l'Angelina encara estaven junts allà.
És que han passat la mar de coses.
Sí, i el Kevin encara no havia tingut tots els merders que ha tingut.
Kevin Spacey ara no seria pas tan benvingut a cap selfie.
A la foto.
Un dels selfies de la història amb més talent acumulat. La gala d'aquesta matinada, Mercè, ho has apuntat tu abans, ha resultat bastant descafeïnada. Cap dels moments passarà a la història. Will Smith tampoc ha repartit. Cap espontani ha saltat despullat de l'escenari, però hi ha hagut cosetes. Com, per exemple...
Bueno, això de cap espontani ha saltat despullat. N'hi havia algun que anava...
Però no ha saltat despullat.
No,
vull dir,
sí,
això ja
sí,
estava...
Sí. Mira,
estava...
Ja estava cobert.
Exacte,
ja
estava guionitzat. Sí. Sí, la Mercè refereix a John Cena, no? Que és aquest... que és boxejador, model.
Sí, que va...
Sí, fa una mica de tot.
Sí.
Fa una boxejador, jo crec que ja era... I ara, quan feia de boxejador, ja era actor, diguéssim.
Ah, era les dues
actor,
coses.
Aquelles coses que fan veure que boxegen, però que no.
Millor vestuari, no?
Sí, exacte. Ha sortit despullat a l'escenari, únicament amb una cartolina que li tapava les vergonyes, i ell mateix ha entregat aquest premi de vestuari. Bé, han passat cosetes, més enllà d'aquest home despullat a dalt de l'escenari, com, per exemple, la caiguda. Hi ha hagut una caiguda d'una youtuber, la Lisa Coixi, mentre s'exposava a les càmeres dels fotògrafs a la catifa vermella, i aquest era el moment.
És com a punt de marcar.
Oi? Podria ser la pista 1 del Godó.
Perdona,
totalment.
Podries mirar les sabates que portava.
Clar, sí. La de youtuber duia unes plataformes molt altíssimes, com si anés amb dues capses de cartrols, com amb dues capses de sabates duia els peus. Aquestes
plataformes. Què vols?
En alçada 25 pams, i això l'impedia caminar, doncs, amb normalitat. Es va aixecar, he de dir, que amb certa dificultat del terra, amb ajuda dels seus assistents, perquè aquesta gent sempre porta gent que l'ajuda,
sí,
i va fer broma dient que no patissin, que tenia els turmells assegurats.
Bé.
Aquí se'n van sortir bé,
Que no anava coixí, no?
Oh! La Lisa.
Coixí. La Lisa Coixí. Ah. Va sortir coixejant, sí, efectivament, del Dolby Theater, però sí que és veritat que ja ella, o sigui, caminava de forma molt estranya perquè anava amb unes sabates que eren pràcticament... allò era impossible
de caminar,
de moure el peu amb normalitat. Bé, dins el teatre ja sabeu el nom dels guanyadors i dels que se'n van anar amb les mans buides. Emma Stone, millor actriu per Poor Things, va recollir l'Oscar emocionadíssima i amb l'esquena del seu Louis Vuitton descosida.
Ai, sí, què li va passar?
L'actriu assegurava que se l'havia trencat durant una de les actuacions més celebrades i ballades de tota la nit, que va ser la de Ryan Gosling amb aquest I'm Just Ken. El Ryan Gosling, l'actor de Ken a Barbie, va baixar a platea i va cantar amb Margot Robbie, amb Greta Gerwig, amb Emma Stone.
I no va desafinar en cap moment, eh?
Ser...
O sigui, el que va fer el Ryan Gosling amb aquesta actuació...
Aquesta gent els preparen tant... Des de petit,
és
que ho fan, tot bé. És, sí. Vaja, encanta, què vols? Que et faci això, que et faci allò.
Sí, sí. I mostrava un entusiasme. Vull dir, jo crec que la gent tenia ganes de ballar i de passar-s'ho bé, i aquí es va notar.
Però no va guanyar, eh?
No va guanyar.
Va guanyar Barbie, per l'altra cançó.
És l'únic que ha guanyat.
Sí. Mira, dius l'altra cançó, Alegria, llum i color, la que escoltàvem amb Ryan Gosling, que contrasten amb l'actuació grisota de Billie Eilish i la seva Was I Made For, que li va valdre l'Oscar a la millor cançó. I used to float, now I just fall down. I used to know, but I'm not sure now. Una cançó que va donar ritme a una gala sense sorpreses, previsible, sense estridències ni garrotades, que ben mirat és com hauria de ser el món.
Sí, així, anar fent.
Vull dir, està bé.
Anar tirant.
Tot va sortir fil per randa.
Segons el
previst,
clar.
Però molt ensupit. Mira, Zona d'interès, ja sabeu, la pel·lícula millor, sí, pel·lícula estrangera. El seu director no va fer, perquè sabeu de què va la pel·lícula, sí, de l'Holocaust, no va fer cap menció política, en cap discurs va haver-hi cap menció, ningú es va mullar, diguéssim. I a la cavalla, quan va guanyar a l'Oscar, llavors sí que va ser quan va sortir fora, i va fer la seva explicació i el que pensa sobre la guerra a Palestina.
Deixa'm dir que abans, als, a les afores del Dolby Theater, sí que hi havia aquesta manifestació pro-Palestina, i de fet, molta gent va arribar tard a la catifa vermella perquè molts carrers dels voltants del teatre estaven
Bayona, tallats. Carlos Bayona ho va viure en directe, això.
Oppenheimer va arrasar amb 7 estatuetes, inclosa millor pel·li. La Zona d'interès, Mercè, tu ara ho apuntaves, millor pel·lícula estrangera, i el Clan Bayona, que torna a casa sense cap estatueta per afegir a la col·lecció de premis que deuen decorar les parets de la residència familiar. La Societat de la Neu no va guanyar en cap de les dues categories que estava nominada, recordem, millor maquillatge i millor pel·lícula estrangera, i Pablo Berger, amb la seva Robot Dreams, torna a casa també amb les mans buides, però us he de dir una cosa, aquesta gent han allargat la nit.
Qui dius?
Sí?
Com ho saps, tu, això?
Perquè si nosaltres els divendres sortim una miqueta per celebrar el bon estat de forma del Fabricació, imagina't ells si tenen motius per celebrar des de Los Angeles després d'estar nominats als Oscars.
Si estàs a Los Angeles, què faràs? No, m'he de dormir.
Saps què fan aquests, Marta? Agafen allà el Dolby Theater.
Sí. El Dolby.
Val? Sí. I agafen un ascensor i se'n van cap al telefèric.
És que és
l'ascensor de la festa, que va directe cap allà.
Mira, tu dius això i em sembla que també ara ens ho explicarà el nostre home sobre el terreny, el Carlos Bayona, que no només va assistir a la gala, també es va fer un selfie amb els seus pares a la catifa vermella i Ariana Grande de fons, i ha sortit de festa fins a altes hores de la nit envoltant de les grans estrelles de Hollywood. Aquest matí, Mercè, i aquí arribem al document
important,
instants abans de que caigués desplomat al llit, ens ha fet la crònica d'una de les nits de la seva vida.
Hola, què tal, Mercè? Doncs mira, acabo d'arribar a casa, ara són les 3:30, i clar, estic una mica afectat perquè, primer de tot, perquè teníem molt clar que no anàvem a guanyar, que hi havia una clara favorita, que era la que ha guanyat. Però en el fons, tot i que sigui que ja ho veies venir, hi ha una decepció, clar, perquè esperes guanyar, no? Al final penses, bueno, igual, però no hem guanyat. Però bueno, estem molt feliços i hem estat a la gala dels Oscars. Hem arribat tard a la catifa vermella perquè hi havia una manifestació a l'entrada que ens ha fet arribar tard i gairebé no hem vist res de la catifa vermella. I a les estrelles les hem vist des del lloc on estàvem asseguts, a la gala, que ha estat bé, ho hem passat bé. Hem perdut, però no passa res. I després hem estat a les festes de després, que la veritat és que la festa que ha muntat Tejeda, que era la festa per la Societat de la Nieve i per Robot Dreams, ha estat bé, ha estat divertida. Hem estat abans a la festa de Netflix i era bastant més ensupida. Sí que hi havia més actors i més actrius famoses. Estava la Jodie Foster, estava la Patricia Arquette, es veien allà artistes famosos i tal, però era bastant més ensupida, la veritat. I després hem anat a la festa aquesta, la nostra, la de Jeda, i ha estat molt divertida. I després, això que acaba una festa i te'n vas a una altra, i hem acabat amb un garito de mala mort de Los Ángeles, que no me'n recordo ni del nom, però ha estat molt graciós perquè m'he trobat a la cantant, a la Caroline Polachek, i li hem dit que érem de Barcelona i que sabíem que estimava molt a Barcelona. Ja marxàvem i ella ens ha insistit perquè ens quedéssim, però no ens hem quedat i ens hem vingut a descansar perquè estem bastant cansats. I que ha estat una experiència molt xula i que, res, quan torni a Barcelona us explico tot amb tota mena de detall. Un petó.
A mi m'agrada molt el Bayona que reivindiqui la festa de Garito. És a dir, més enllà de les festes aquestes oficials que et diu que la de Netflix va ser ensupida, la que va celebrar ell amb tot l'equip també va estar bé, però on van acabar? Doncs en petit comitè, a un Garito de Los Ángeles, a un petit local, sense massa pretensió.
És com s'ha d'acabar.
Amb un pub van acabar.
Amb un pub?
Un pub.
Això és així.
Com de bona ha de ser la festa d'allà per estar-te fins les 3:30? Perquè, a veure, aquí la festa que tenim està molt bé.
Sí.
Però tant com per les 3:30? Potser sóc jo el problema, això ja els coneixem.
Tu trobes molt tard les 3:30.
Jo diria...
Però he entrés 3:30 del matinada?
Seva.
Sí, del 3:30 de matinada. Però és que s'ha de dir que ells...
O migdia.
No, matinada.
Ah, jo és que havia entès migdia.
No, ell s'ha de dir que va començar la gala a les 4 de la tarda, seva, eh? O sigui, la gala va començar a les 4 i hauria acabat com a les 7. Llavors, a les 7 és quan fan la tournée per totes aquelles festes que van i que deia Netflix i, i tot plegat, doncs fins a les 3:30 tu té, eh?
Res que no passi en una calçotada normal d'aquí al costat, no?
Sí,
que comences allò, quedem per fer el vermut a les 12 i te'n vas a dormir a les 6 del matí sense saber com.
A mi m'agrada molt això de que es va reduint el comitè, cada vegada és més un petit comitè i al final acabes, doncs, això, amb els teus amics de veritat, amb els col·legues, doncs, això,
un petit... I Bayona no se'n perd ni una, eh?
Cap. Cap. I es va trobar més amb la Caroline Polachek, que ja ens ho va dir la setmana passada, que era una de les seves muses musicals. Per tant, bona nit. Jo crec que el balanç és molt positiu pel Bayona i des d'aquí li agraïm la seva generositat per haver-nos enviat aquesta crònica sobre el terreny.
Deixa'm explicar una cosa. O sigui, Carlos Bayona volia entrar en directe ara. Però clar, nosaltres li hem dit per ell. Vull dir, ara sí que hagués estat com too much.
Home.
Perquè si no, aquest home que no hagués dormit...
Què són allà? Són les 7 del matí, les 6.
Ara serien les 7, les 8.
Que ara deu estar planxat.
Les 8 del matí.
Un ibuprofeno.
Ara deu estar en somni.
Està inconscient. Està inconscient. Home, i això s'ha de gaudir, s'ha de dormir, s'ha de descansar. I ara es mereix. Deixeu-me acabar aquest repàs, aquesta cara bé dels Òscar, per la bossa de regals, que això ja us ho volia portar la setmana passada, però teníem tants temes sobre la taula que se'm va passar per alt. Sabeu que quan aneu, per exemple, a fer una cursa, us donen una bosseta...
D'aquella marca de caldo?
Exacte, sí. Doncs amb un, un tetrabric...
O la marató, que s'ha... Aquell ahir diumenge.
Correcte,
a Barcelona.
Veus? Doncs et regalen una samarreta. Als Oscars això també passa. En aquest cas, la bossa de regals dels Oscars està valorada en 180.000 dòlars.
Vaja,
això són molts calés.
Déu-n'hi-do.
Us he posat una imatge del que seria com un aparador del Precio Justo.
Totalment, però és un per cada un.
Però Precio Justo aquí no crec que hi hagi res, no?
No, absolut. Justo. No hi ha cap apartament on els regalaven els apartaments a Precio Justo, allà a la platja. No, aquí hi ha coses molt millors, molt més glamuroses. I, de fet, aquesta panera en regalen una millor actriu, millor actriu, diguéssim, de secundària, millor actor secundari i millor director. O sigui, els guanyadors i també els nominats per aquestes 5 categories.
És
mateixa, no és per tothom.
Però és la mateixa per tothom.
Home, doncs a mi m'agradaria estar nominat només per endur-me'n el pa, que està, no em donin l'Òscar, que un trosset de ferro, home, no.
Cremes hidratants per valor de més de 500 dòlars, que això ara els homes, això també us ho poseu. Refrescos, bosses de mà, galetes, bé, netejadors facials, accessoris de cuina, davantals, menjar per a mascotes, tequila, és molt...
Tequila?
Hi ha moltes coses.
I un sugo.
Fundes de coixí, que...
Sempre van bé.
Un grill d'infrarojos portàtil valorat en 1.300 dòlars. Jo d'això no sé què
em
faria.
Què vol dir, un grill?
No
un grill, un...
I això és el més interessant.
Jo no sé què és, això.
Tres viatges. Un grill, sí, home, és com una barbacoa elèctrica.
Grill. Val, perdona.
Tres viatges, que això és el més interessant i el més sucoset. Una escapada a Suïssa per 10 persones.
Com?
Ostres, tu?
Però tot pagat.
Tot pagat. Clar, és a dir...
No
és allò per dues persones, no, 10.
Escolti'm, doncs, ser amic d'un nominat als Oscars ja en tenim.
Sobre compte. Un retir de benestar d'una setmana al sud de Califòrnia, que això també està molt bé, i tres nits a Sant Barthes, que és una de les zones més luxoses del Carib.
Molt bé.
Tot això amb una tote bag, que t'ho donen tot comprimit i tu t'ho pots endur cap a casa.
Tot per 10 persones, eh? Lo del Carib també.
No, és a dir, per 10 persones és simplement aquesta escapada a Suïssa, però recordem, clar, estem parlant que aquesta gent viuen a Estats Units, com a mínim els Oscars es van entregar allà, per tant estem parlant d'un vol transoceànic, totes les despeses per 10 persones.
Està molt bé, això.
Estem parlant de molts diners. Si el J. Bayona com a nominat li haguessin fet entrega de tota aquesta panera, hauria de tornar a casa com, de mica en mica, com per fascicles, perquè, clar, necessites grues per portar tota aquesta panera fins a casa.
Harki, igual la meitat d'aquesta panera hagués parat aquí a Ràdio Estel·lí.
Oi, mira.
Perquè com que sempre el Carlos li porta Barramolc. No us en recordeu quan va venir amb el Goya? Que el portava perquè no li cabia anar a l'AVE. Doncs mira, igual hagués parat aquí
t'imagines?
Aquest tros de panera.
Tu t'haguessis pogut quedar el grill d'infrarojos portàtil valorat en 1.300 dòlars o haguéssim pogut anar tots plegats a Suïssa.
Per exemple.
No?
Això... I es fa de més bon partir.
Oh, i tant.
No?
És preciós, eh? La propera gran gala, la propera gran cita...
Sí.
Eurovision. 11 de maig, que ja estarem, doncs ja us reportarem també doncs, tot el que no heu vist als mitjans.
Fantàstic. Si fan bosses, també.
Ah, si hi ha regals.
Això el Jaume Borges
si ho sabrà. Si hi ha regals.
Mira, un minut, gràcies, Jarque, per aquesta realitat paral·lela. Un minut per arribar al punt de les 3 de la tarda. Marxem a publicitat i a la tornada. Hem parlat dels Òscar, que van tenir lloc ahir a la matinada. Hem parlat també de la Marató, que es va córrer ahir a Barcelona. Però és que ahir també van haver-hi eleccions.
Mm. Home, sí. Sí.
A Portugal, i és per això que avui, penúltima hora, des de Porto. Oh!
Ràdio Estel. La teva actualitat la trobes a radioestel.cat. Segueix tot allò que t'interessa a la nostra web i estigues al dia del que t'importa. radioestel.cat. La teva actualitat sempre al dia.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Busca't una excusa per fer una expedició a Groenlàndia, per mirar els ulls a Marina Abramovic, per conèixer els orígens d'Oasis. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
A Pagès es feien servir fulles de col per fer els canelons. M'he sentit superescoltat ara mateix. No sé si crema el guió o què.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:45 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Perdoneu, un minut que passa de les 3, la Jarque em deia, és que ho hem dit poc, que ha plogut moltíssim,
és que,
i s'ha de dir més.
Home, i tant.
Està molt bé,
que plogui. Quina alegria. De la Medi, que no li agrada que veure ploure.
No li agrada.
I què m'has dit?
He confessat que sí que m'agrada la pluja. Només per portar la contrària.
Perquè ens has mentit abans.
Per portar la contrària.
No diguis mentides, Medina.
M'agrada discutir.
Però és diferent la pluja que els dies de pluja. Ja en parlarem un dia.
Tens tota la raó.
Sí, sí, sí. Perquè pots tenir un dia de pluja sense que plogui.
Caram,
pluja, com sou els actors, pluja de vots van haver-hi ahir a Portugal. Es va viure la jornada electoral per la presidència de Portugal, com deia, amb l'empat entre les dues forces principals. És gairebé matemàtic. Pedro Nuno Santos, del Partit Socialista, ja sabeu que governava fins ara, per ser en majoria absoluta, ha tret aquests 77 escons amb gairebé, ho han de dir així, tan concretament, 28,66% dels vots, 28,63%, només 3 dècimes menys, ha tret el candidat d'Aliança Democràtica, Luis Montenegro, qui sembla que podrà formar govern gràcies als 3 escons del Partit Socialdemòcrata de Madeira i els 48 de l'extrema dreta, que ha quadruplicat els últims resultats. Déu-n'hi-do. Bé, a l'espera del recompte del vot exterior, que és el que falta, connectem aquesta hora, alerta, corresponsalia del Fabricació Pròpia a Portugal. Home. Patricia Peixoto, veïna de Porto. Patricia, què tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Patricia, pregunta importantísima para poder continuar con la entrevista. ¿Cómo se pronuncia bien? Porque yo tengo una duda, disculpa que te la haga. ¿Es Porto o Porto?
Bona.
Porto.
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 ¿Y por qué diem Porto? Porto.
No sé, pregúntale.
Patricia. Nos decimos mal aquí.
Dime.
Decimos un Porto siempre. Bueno, Porto, vale, de acuerdo,
Patricia. Sí, porque en el aeropuerto, en los billetes, siempre ponen Oporto.
A veus.
Ah, claro.
Pero aquí se dice Porto. Ah.
Porto.
¿Veus? Pues ya está.
Ya está.
Porto.
Es así, Patricia.
Porto. La resuelta.
Patricia, ha participado, ahora lo decíamos, un 66% del electorado, muy superior a las últimas. ¿Se palpaba en la calle que eran unas elecciones importantes o no?
Sí, era una elección súper importante. Bueno, para mí ha sido como fatal las elecciones. ha sido, bueno, el ganar la extrema derecha, que se puede decir que fue la que ganó más.
Claro.
Porque ganó en más sitios, así que...
Sí, sí, pero claro, fíjate, Patricia, Pedro en unos tantos, ahora lo decíamos, pese a ganar con un margen muy, muy, muy pequeño, ya ha asumido que estará en la oposición. ¿Es así, no, Patricia?
Sí, sí. O sea, sí. Pero ha ganado Alianza Derecha. Uh-huh. Derecha.
Sí, sí, pero la
Por eso...
Dime, perdona, dime. Patricia.
No, perdona yo. La gente... No te estaba escuchando bien, perdón.
No, disculpa, claro, porque hay este pequeño delay, podríamos decir, desde Portugal. ¿La gente lo tiene claro que va a ser así o puede haber posibilidades de pacto? ¿Tú cómo crees que va a acabar todo, Patricia?
Yo espero que la izquierda, los de izquierda, sí, se junten y que puedan gobernar los de izquierda. Porque si no, lo veo muy mal de aquí para adelante. Lo veo muy mal.
Claro, porque sí que es verdad que Portugal era uno de los países de Europa que mejor resistía, ¿no, Patricia? El auge de la extrema derecha.
Sí, 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 es verdad. Pero no sé qué pasó. Yo creo que pasó un huracán por aquí y algo se pasó en la gente, porque no sé, de verdad que no lo sé.
¿Cómo ha
sido?
Y
el cambio a mí no me gusta.
A ti no te gusta. ¿Cómo ha sido esta campaña electoral? ¿Cómo la habéis vivido desde Porto?
Sí, aquí lo hemos vivido. Imagínate que yo creía que el Pedro estaría muy mejor, ¿sabes? Que estaban bien.
Sí.
En cuanto que la derecha aquí, por menos aquí en Oporto, se veía peor. Y no en tanto ha ganado la derecha aquí en Oporto. Así que no sé lo que piensa la gente. Sinceramente no sé. No sé.
¿Tú crees que pasará Patricia, porque tú decías que, bueno, Portugal se resistía a este auge de la extrema derecha, ¿crees que la sociedad reaccionará de alguna manera a estos resultados?
Yo espero que sí, pero tenemos que aguardar para ver lo que va a pasar, lo que va a suceder. Pero bueno, yo espero que sí, que la gente se manifieste.
Porque tú crees
porque... Dime.
No, disculpa otra vez.
No pasa nada. Iba a decir que la gente no sé lo que había pensado, de verdad. Porque a mí este cambio, y estábamos con la izquierda hasta ahora, ¿no?
Sí.
Y estábamos subiendo, estábamos creciendo. Portugal iba creciendo. Así que no sé.
Claro, es que justo...
Hemos pasado por la pandemia también. Y eso... Siempre se reflete, ¿no? Yo creo que las personas no han refletido todavía, pero bueno.
¿No han qué? Perdona, Patricia, ¿has dicho?
Refletido. Uh-huh. Refletido las cosas, lo que ha pasado, lo que hemos pasado antes y lo que estábamos pasando ahora.
Claro, porque explícanos un poco, tú eres de Porto, Patricia, ¿en qué situación estabais ahora mismo? Tú decías, bueno, es que no estaban funcionando, ¿no?, la izquierda. ¿Cómo lo explicarías políticamente, sí, sí, ¿no? ¿En qué punto estabais?
Sí, estábamos... Portugal iba creciendo, mismo con la inflación, que no sé cómo se dice ahí.
La inflación, sí.
Inflación, sí. Que estaba... Bueno, estábamos con la inflación, pero estábamos subiendo. El PIB iba subiendo, o sea, estábamos creciendo. De un momento al otro, por cuestiones políticas... El primer ministro, António Costa, se dimite. Entonces hay elecciones anticipadas. Bueno, no sé. No sé lo que la gente ha pensado, de verdad. No sé qué decirte.
Bueno, nos lo dices todo, Patricia. De verdad, gracias por esta corresponsalía. ¿Sabes qué pasa? Que aquí también somos muy curiosos, Patricia, y aparte de preguntarte hoy por la política, mañana, no sé si te gusta el fútbol, pero mañana a las 9, Porto Arsenal de Champions League...
Sí.
Con buen resultado.
Pero yo no soy de Porto.
Ah, vaya. ¿De qué equipo eres?
Yo soy Benfica.
Ah, calla. Claro, es que...
Aquí.
Es de acá.
Yo soy Benfica. A pesar de beber en el Porto, soy Benfica.
Lisboa, ¿no?
Sí, Lisboa.
Sí. Bueno, mira.
De momento ya no está.
Por tanto, tú quieres que gane el Arsenal, ¿no?
No. Siendo que Benfica ya no está, bueno, yo soy por Portugal siempre.
¿No? Ah, veus, això?
Entonces, això està les bé. Equipes portuguesas.
Això aquí no ho fem, eh?
Patricia, otra pregunta de rigor informativo. Preguntarte hoy también si desayunáis café y una nata cada mañana en Porto o es una leyenda urbana.
Buena pregunta.
Es una leyenda.
Ah. Vaya.
Todos los días no se come. Pero claro. Muchas veces sí, pero no se come todos los días.
¿Qué desayunas tú, Patricia, por la mañana?
Yo pan, una tostada y café con leche.
Mira, como aquí. Sí, som iguals.
Sí, és igual.
Fem el mateix.
Sí. Bueno. Patricia, a esta hora, sabes que siempre pedimos una previsión del tiempo y del tráfico en Porto y alguna incidencia si hay en la red de tranvías. Patricia.
Bueno, el tiempo aquí está muy gris. Estamos con lluvia.
Chute.
Está muy gris. Sí. En relación al tráfico, bueno, de momento va bien. Estamos bien de tráfico.
De acuerdo. ¿Tranvía bien? ¿Todo bien?
Sí, sí, todo bien. Sí, de momento, sí.
Bueno, això és bona notícia, todo bien. Patricia Peixoto, vecina de Porto, muchísimas gracias. Conectaremos contigo en otros programas.
Vale, gracias.
Que vaya
gracias
muy bien.
Gracias a ustedes.
Consolidem, doncs, aquesta corresponsalia.
M'ha deixat molt parada amb això de l'esmorzar, eh?
Hem après moltes coses de la Patricia.
Avui estem molt internacionals, trobo, entre Portugal i Los Angeles.
Sí, noi.
Tenim corresponsals de tot arreu.
Doncs fixa't.
Tenim una xarxa.
Fins i tot a tu, Mercè, parlant amb la Patricia, ha sortit com un lleix...
Tenia en portuguès?
Sí, havia...
Un accent curiós.
Ah, sí?
Sí, sí.
I he estat aquest estiu. De fet, vaig estar al camp del Benfica. Vull dir que no sigui això.
No sigui això, que s'ha enganxat alguna cosa.
Fem un la vista enrere, perquè ja sabeu que cap a aquesta hora aquí al Fabricació el Cesc ens porta aquelles notícies que van ser notícia un dia com avui, però d'anys enrere.
Correcte, avui que és Sant Eulogi i Santa Àurea, felicitant-los, i Dia Mundial dels Lampistes, viatgem a un 11 de març qualsevol.
Quina pressió, eh? És que aquí, clar...
Canta.
No és radiofònic dir això. Quan passa això, aquí tothom canta, jo no canto, llavors és una pressió perquè aquí tothom em mira com canta.
Marta, que no cantes, que va. No cantes, Marta.
No, no.
Marta,
fes-ho. Jo algun dia seré famosa i aquesta gravació es publicarà. Jo no vull que aquesta gravació de mi cantant...
No vols que surti a la llum.
Clar.
Només una mica un turutu, turutu.
No, home, no.
No caurà. Tu, tampoc?
Hi ha gent que té dignitat.
Vaig fer un dia de llop i aquesta gravació sortirà a la llum.
No me'n recordava.
Ho vas fer molt bé.
Sí.
És que ets bona. Sí, no sé per què et fa vergonya.
Home, va ser un llop una mica com...
Pots tornar-lo a fer?
No, home.
Sisplau, que jo no vaig sentir. Va, Marta.
Ai, no, pobra.
No, tenim la gravació. La pots escoltar a radioestel.cat.
Mira el José. Has de pensar que aquí tens al davant.
Ja,
saps què està fent
ja
ara?
Ja l'estarà recuperant.
O estarà traient un Messi.
Jo per què dic res?
Messi. No?
Ah, vale, si és el Messi, vale.
Ja arriba la Paula.
Home.
De cap de setmana. Que has fet un Bayona, t'has anat a... Sí? Bueno.
Escolta'm, estem a l'11 de març.
Sí, per favor.
A l'11 de març, notícies vintage. 11 de març, un dia tristament recordat, l'11 de març del 2004. No anirem allà. Avui viatgem al dissabte 11 de març de 1989.
Ah, fantàstic.
Dia, sí, destacadíssim, perquè s'anunciava la sortida del producte de l'any. No endevinaríeu mai què és.
El Furby?
No. El Furby, què? Marta, aposta, què? Què pot ser?
El yo-yo.
Yo-yo? No. No,
yo-yo.
Ni un Furby ni un yo-yo. Tot i que podrien. És la fragància Only by Julio Iglesias.
Julio!
Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá. Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar. Me va el color, si es natural.
Rima de Julio Iglesias.
Quin Iglesias.
Tot això que els cantants facin... Els cantants que facin cançons... Ai, perdona.
Sí, normalment els cantants fan cançons.
Que els cantants canten.
Perfums. Sí, no? Sí. Britney Spears. Per què no ho feu també, Mercè, els presentadors de programes de ràdio? Only... Jo compraria la teva, el teu perfum.
Que fabriqui el meu perfum.
Eau de Rac.
És que per què només ho poden fer això?
Com?
Eau de Rac.
Bueno, és perfecte, per exemple. De... Ja tens nom, ja tens
nom. Això ho ha de fer l'Uri, jo no puc.
Per què només ho fan els cantants? Perquè no, o peixatera, però, o sigui, peixaters...
O actors, pensa també. Una mica, per no? què ho fan?
I futbolistes, també.
Bueno, perquè però... tenen públic, perquè
el
compri...
I tu, que no en tens, tu, de públic?
I us tinc a vosaltres i els oients de Ràdio Estel.
Precisament.
No ho crec pensa que vulguin, que vulguin.
Tots perfumats amb eau de Rac.
Eau de Rac.
Escolti'm, Julio Iglesias.
Ui, Julio.
Only. Us imagineu quina farum...
Horrorós.
Feia... Farum a tope.
Exacte.
Horrorós.
Deia, l'empresa cosmètica Mirúrgia, que sona més a metal·lúrgia que, sí. no? de que farien...
Home, però aquests són bons.
Ah, sí, eh? Els coneixes?
Home, ui, tant. Però és que jo soc d'antes. I, aquesta...
I els coneixes. Són d'aquelles clàssiques, eh?
D'aquestes que no, clar.
Ah, sí?
Porta't un munt d'artistes.
Com lo de Rochas i tot això.
Ui, tant.
Exacte. Són aquests que agafen cares.
Clar, clar.
I llançarà al mercat el pròxim mes de setembre la seva nova fragància. Estem parlant d'un anunci que es fa a 6 mesos vista. O sigui, surt al setembre. Sí, surt al setembre i això és 11 de març.
Una preventa. O sigui, tu podies demanar el perfum del Julià?
Suposo, Julià, 6 mesos abans.
Una ampolla de perfum et dura molts mesos. I tu ja, si saps... Clar, se m'està a punt de... No te'n compres una, si saps que al cap de 6 mesos sortirà la del Julio. Ja. No, jo, home, ja m'espero, ja puro una mica.
Molt bona aquesta teoria. No? Clar, allò del final del pot. De dir,
exacte, em poso una mica de desodorant i ja està. Ja
I al setembre, quan arribi el Julio, ja... El diari de Barcelona puntualitzava el nom del perfum amb aquest simpàtic joc de paraules, deia Only by Julio Iglesias, és a dir, només per Julio Iglesias. No?
Ah, que bona.
Only, clar. Only seria...
Only Julio, only ell.
Només Julio.
Val.
És a dir, Julio. Sí. Però no era ben bé així, sinó que el podies trobar a 40 països.
Carai.
Sí. Deia, l'atracció de la Latin Lover es veurà compensada per la colònia que Julio ha escollit personalment per les dones de 40 països.
Carai.
Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, me voy a olvidar.
Digues.
Què li passa a la Jardí? Era un perfum per dona?
Sí. Eren per dones. Per dones de 40 països.
Uelesa, Julia.
Ai, jo, això no hi comptava.
Van triar...
Potser era unisex.
40 països
no,
i...
No, perquè normalment, si aquí un home anuncia un perfum, normalment és perfum d'home.
No entrarem en això, sí, però... Sí,
era que cadascú es posi el seu. M'ha cridat l'atenció aquesta dada.
Sí, la cosa aquella de Julio, que era molt...
Womanizer.
Però Julio era el que deia que Espanya huele a ajo?
Sí.
Era ell o no?
Era ell, vols dir?
Era, no, era la Spice Girl, no? Era la Posh, era la Victoria Beckham.
Victoria Beckham. Ho va dir quan va marxar, la bandida. Ah, no
Julio Iglesias dient Espanya o de ajo a...
Bueno, està a Miami.
Bueno, sí, també és veritat. Ho de tanto. Mira, jo me l'imagino fent la seva, allò, per 40 dones, la meva fragància, de fotent-se la mà al sobaco i dieu, mireu, aquí hi ha la meva fragància.
Quin horror.
Sí, no ho sé. No sé com ho van fer l'empresa dels... Com es deia?
Mirúrgia.
Mirúrgia. Saps? No sé. El naming tampoc l'he trobat molt brillant. Only.
No.
By Julio Iglesias. No. Què vols que t'hi digui? Jo li ficaria un altre nom així una mica més elaborat, que és O de Trulli Macho Ibérico.
També.
Saps?
Llarga, per exemple.
Llarga.
O pots dir-li O de Trulli.
O de Trulli.
O de Trulli, que està bé. I el macho ibérico ja es dona per suposat.
O Wea.
Wea.
És a dir, coses com que identifiquessin més al cantant Julio Iglesias.
Me va.
Per exemple.
Me va. O...
Me va, és molt bo.
O hey, no vayas presumiendo por ahí, saps?
aquest m'agrada.
Hey.
Aquest estaria bé.
És que only què?
No vayas presumiendo por
Mira, ahí. Aquesta compraria. Hey.
By Julio Iglesias. No vayas presumiendo por ahí. En qualsevol cas, la notícia ens confirma que no ho va fer gratis, és clar. Un contracte de llarga durada lliga el cantant de l'empresa Mirúrgia, que el 1988 va facturar uns 10.700.000 de pessetes. Molts milions de pessetes.
Corambes.
Molts milions de pessetes amb colònia. Que això amb euros vindria a ser molts euros de les antigues colònies. No era l'únic que es beneficiava d'aquesta mica de masclisme en el mercat de fragàncies femenines, sinó que l'acompanyaven Don Johnson, actor de Miami Vice.
Home.
Don Johnson, el coneixes?
Don Johnson, oi tant.
El Don Johnson.
Doncs el Don Johnson és el fill de la Dakota Johnson.
Ah, mira'l.
Clar, que va tenir amb la Michelle Pfeiffer. Doncs
Don Johnson també tenia una colònia. I el Tracy Scoggins.
Com?
Tracy Scoggins.
Què és aquest nom? Scoggins, com a nom de colònia, a mi m'agrada també.
Sí. Com a nom de perrete, també.
Pobret.
Scoggins.
Era actor de Dinastia. No, no el coneixeu?
No.
No.
No, jo tampoc. Lo tengo todo,
completamente todo. Carai, tu.
És que...
Lo tiene todo ella.
Oh, de Trulli. Oh, de Trulli fa Julio Iglesias.
Molt bé.
Oh, que fragància tan bonita. Ah, m'ha sortit portuguès.
T'ha sortit en Julio de...
És entre portuguès i francès. Bé, si tenim temps, anem tirant.
Va, fem una altra.
Fem una altra? Sí. Sí, sí, una altra notícia. Tirem de música a música, però canviem...
Però ja no es fa el perfum aquest, deixa'm preguntar-ho.
No, no, ja no es fa.
Ja l'han retirat del mercat.
Ja, se'ls hi va acabar.
Compra el pel 20.
Ara el Julio Iglesias fa un altre olor. Canviem a l'any 1990, un any després, l'11 de març, Donat Puig, crític i cronista musical, el coneixeu, Donat Puig?
No, no.
Cròniques bastant divertides. Titula una crònica d'un concert al Celeste del grup d'escà anglès Bad Manners amb un alerta escà que sí. Escaca sí.
Escaca sí.
Està molt bé.
Escaca, te'l comprem, aquest.
Poc hi ha dir, després d'aquest titular, la crònica sencera és or pur. Una crònica comença fent una referència al grup taloner de Deltones. Els coneixeu?
Deltones?
No van triomfar.
No.
Deltones. Deia el Donat algú, m'havia venut que eren molt interessants, però no ho vaig poder comprovar. Quan van haver fet el quart tema, van explicar que no volien tocar per feixistes i es van retirar. Deien que a la ratlla de l'escenari hi havia hagut algun incident entre els artistes i una part del públic. Em van explicar no sé què dels esquins. Ojo. Que són una gent que va amb el cap rapat i es veu que són una mica nazis. Certament, qui no té feina, el gat pentina. És simpàtic. És simpàtic la manera de dir... Hi havia gent amb el cap rapat fotent-se faves allà davant. És una manera maca de dir-ho.
Això de quan dius que era? De quin any era?
Del 90.
Del 90.
El Donat. També es quedava gust quan definia, ara sí, el cantant del grup. Després dels taloners venien els Bad Manners. El cantant del grup és Buster Blood Bessel.
Caram.
Sí, sí, conegut com a... Coneixut, i sí que estic a Portugal.
Molt reixut, molt reixut.
Conegut com a Fati Bomba.
Fati Bomba?
Sí, 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 el Fati Bomba, tot un personatge. Deia, tot un espectacle, aquest súbdit de sa graciosa majestat Elisabet II. Tant de greix guarnit amb un jersei de Coca-Cola i camalets de color aines fan de Mr. Blood Vessel un fidel representant dels anglosaxons. Dos punts. Gent bàrbara encara per civilitzar. Què és això de dinar en 20 minuts? Però amb un sentit de diversió extraordinària. S'ha posat tot un país en contra en quatre línies.
Sí, i no ha parlat de música.
No, i no ha parlat de música.
No li ha calgut.
Sí, els diria tot de coses. Estiuejants de Lloret... Ja al final deia que li agradava la música, tu, que és l'important.
Sí, mira, tu que has dit ara d'Anglaterra. La notícia del dia és aquella imatge pel Dia de la Mare que Kate Middleton doncs, va publicar i a les xarxes. Durant el matí hi ha hagut disculpes de la mateixa Kate Middleton, de Kensington Palace, si no m'equivoco, Harkett, tu saps més el dia amb això, i ho ha reconegut.
Sembla que la primera notificació ha estat de la mateixa Kate Middleton, després Buckingham també ha fet una piuladeta, i per tot plegat, perquè això està aixecant bastanta polseguera aquest matí, aquesta tarda parlarem amb l'Anna Polo Alonso, que és periodista experta en la reialesa britànica.
Vinga, doncs petita pausa i tornem aquí al Fabricació.
Ràdio Estel.
Busca't una excusa per fer una expedició a Groenlàndia, per mirar els ulls a Marina Abramovic, per conèixer els orígens d'Oasis. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Arriba al Liceu, el Messies de Händel, amb l'arranjament que va fer Mozart. Un viatge espiritual i una celebració estètica sota la mirada de Bob Wilson i amb la direcció musical de Josep Pons. Del 16 al 26 de març. Entrades a liceu.cat.
Ràdio Estel. Escoltant sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Sis minuts i seran de 3:45 de la tarda. Ara ho comentàvem amb la Harki i amb l'equip. Ha passat una de les imatges més comentades d'aquest matí i d'ahir ja tot el diumenge, sí. Perquè la primera imatge que ha publicat, abans us dèiem Kate Middleton, no, la Casa Reial Britànica, després de passar pel quiròfan de Kate Middleton. Ara us ho expliquem millor, no patiu, perquè aquesta instantània diuen que està feta pel príncep Guillem, en què apareix, no sé si l'heu vist encara, la pròpia Kate Middleton, envoltada dels seus tres fills. Ella surt asseguda i, com dèiem, doncs, va acompanyada d'un missatge d'agraïment pel suport rebut aquests mesos. Bé, la princesa de Gales pretenia, d'alguna manera, diuen, frenar aquestes especulacions després d'haver passat, com dèiem, pel quiròfan per una intervenció de la qual no s'ha volgut explicar el motiu fins ara i que, clar, doncs ha disparat tota mena de rumors al país. Però és que, clar, Harki, la publicació no ha tingut, podríem dir, l'efecte esperat, sinó que més aviat podríem arribar a dir que ha agreujat una mica la situació.
Sí, és que la foto sembla que tenia signes evidents d'haver estat editada en Photoshop, aquest programa d'edició de fotografies que s'està utilitzant tantíssim i que els experts doncs poden detectar si la foto és autèntica o modificada. Moltes agències de comunicació i mitjans britànics també ho han vist així i l'han retirada de les seves pàgines web. Ràpidament, les xarxes també s'han omplert d'experts en la matèria que assenyalaven doncs, algunes evidències d'aquestes modificacions. Una màniga mitja esborrada, un anell que se suposa que hi hauria de ser i que no hi és, un arbre massa florit per aquesta època de l'any i, finalment, fa poques hores, la mateixa Kate Middleton ha demanat disculpes públicament atribuint-se a ella mateixa l'edició d'aquesta fotografia. Després, Buckingham també s'ha fet ressò d'aquestes declaracions. Per tot plegat, per valorar si estem parlant d'una crisi, d'una nova crisi de la reialesa britànica, és un plaer saludar aquesta hora l'Anna Polo Alonso, que és periodista experta en, precisament, la reialesa britànica. Anna, com estàs? Bona tarda.
Molt bona tarda, com esteu?
Molt bé. Bé, estem una mica marejats, perquè, escolta, en poques hores han passat moltes coses. Al principi ens vam alegrar de tornar a veure la Kate Middleton després d'aquests mesos d'absència, la vèiem somrient, però després s'han anat aixecant aquestes sospites, aquestes modificacions. Després hem sentit que ella doncs donava explicacions per aquests possibles de retocs de Photoshop i la veritat és que ens estan fent ballar una mica el cap. A veure, Anna, tu com a experta en la matèria, què n'opines de tot plegat?
Que és un dels errors de comunicació més greus que he vist en Buckingham, bueno, en la família reial britànica en les darreres dècades, m'atreveixo a dir, perquè bàsicament ha estat una cosa inversemblant, no? Ahir es feia pública aquesta foto perquè el Regne Unit celebra el Dia de la Mare precisament el dia 10 de març i per això feia en públic, però bueno, a ningú se li escapava que feia uns dies que la Kate Middleton havia sortit una foto d'ella robada quan sortia en el cotxe amb la seva mare i era una foto on tenia la cara molt inflamada i era una mica, no tenia molt bona pinta. Jo penso que el que va intentar Palau és una mica intentar contrarrestar aquesta imatge amb una imatge molt juvenil, molt ben recuperada i tal. El problema és que només veient la imatge tal com la vam fer pública, ja sabíem que jo hi havia algunes coses que no funcionaven. Mm. El Palau ens va dir que era una foto que havia pres el príncep Guillem a principis de març, però només veient les fotos dels nens, si us fixeu en les fotos, és que semblaven intel·ligència artificial. Mm. I llavors moltíssima gent que en els darrers anys, en les darreres setmanes ha començat a fer moltes polèmiques sobre què li passa exactament a aquest Middleton, on està realment, no? Hi ha, tota mena de teories conspiratòries, no? Aquesta fotografia, en comptes d'intentar frenar tot aquest allau de conspiracions, el que ha fet és donar-li verosimilitud, si em permeteu, no? Ha estat un error descomunal i després el fet que per primera vegada en la història, porto molts anys seguint a la família real britànica, he escrit un llibre sobre la reina d'Anglaterra i mai havia vist a l'agència Reuters o a Associated Press retirant una foto per estar manipulada. És la primera vegada que jo veig una cosa, és una cosa absolutament gravíssima i ja no és un tema de retoc d'enfocs i tal, és que és una foto altament manipulada perquè te la treguin. Avui, evidentment, ja s'ha fet públic. No sabem si ha fet públic. En això també ha embadat moltíssim. Al principi semblava que el retoc se'ls havia fet Guillem. Després han fet un comunicat dient que no, que havia estat Kate Middleton. La veritat és que sorprèn molt, perquè Kate Middleton és una dona que li agrada moltíssim les fotografies. Sempre que les fotos dels nens, quan les han fetes públiques, les han fet a ella mateixa. Ha treballat amb fotògrafs de gent molt, molt coneguda. O sigui, és una dona que no és una amateur en aquests moments. O sigui, és una dona que ja domina, no? O sigui, realment, doncs, havia fet algun retoc, doncs retocs d'aquests nivells, segurament no les hauria fet, no? Llavors, la gran pregunta és de quan és la fotografia aquesta, no? Si realment l'ha pres fa una setmana a Windsor, com ens han dit, o si, com diu Twitter en aquests moments, a internet en aquests moments, és una foto de fa uns quants mesos més.
Tu has dit, has mencionat intel·ligència artificial, no? I aquest era una mica el debat que teníem també aquest matí a la redacció, perquè sí que és veritat que avui en dia hi ha moltes fotografies que estan parcialment manipulades en Photoshop, no? Sobretot doncs, perquè la gent surti més afavorida, més somrient, amb més bona cara, però aquí estem parlant ja d'una foto que estaria feta, com dèiem, generada amb intel·ligència artificial, que per tant no hi hauria res de cert.
És que no sabem fins a quin punt quina part és certa d'aquesta fotografia, perquè clar, ara el que estan demanant tothom és que la Casa Reial faci pública la fotografia original per poder comparar-les i llavors saber fins a quin punt van manipular la fotografia, però Palau ja ha dit que ni en broma pensa fer públic la fotografia original, amb la qual cosa és que no sabem exactament de què es tracta. Però si miro les mans dels nens, és que fins i tot sobretot les mans de Charlotte...
La màniga, no?
La màniga de la nena està creuada, el cabell sembla que se li tallin... Hi ha moltes coses que sobtaven moltíssim. I després una cosa que... la Kate Middleton, jo és la primera vegada en 14 anys que la veig sense l'anell...
De casada, clar.
Diana. Aquest anell s'ha posat sempre, passés el que passés, anés on anés, i sobtava moltíssim, no? Però, moltes persones em pregunten, aquesta fotografia segur que ha passat molts filtres i tal i qual, i com pot ser, no? El tema és, hem d'entendre una cosa. Palau Britànic dona una imatge de molta professionalitat quan en realitat no hi ha tanta professionalitat. Cadascú té els seus propis equips, és com un reina de taifes en aquell moment, eh? Mm-hmm. O sigui, Carles funciona per una banda, Katie... funcionen per l'altre, els dos equips gairebé no es parlen, jo penso que ha estat un error d'una persona pel mig, perquè no s'explica una cosa tan greu, i a més tenint en compte avui en dia que els controls de les fotografies són molt rígides, no? Hi ha molts controls en les associacions per veure si es publiquen o no es publiquen, no? Em sobta moltíssim, i a més una cosa tan òbvia, no? Perquè és que si li mires la mare els dents a la nena, o sigui, és que, no sé, semblava una cosa com que qualsevol persona es podia haver adonat realment que aquesta fotografia generaria més preguntes que no pas respostes.
Clar, no cal ser un expert fotògraf, eh? De fet, avui vèiem aquesta imatge, diguéssim, molts zooms, com tu deies, a cremalleres, a cabells, fins i tot al jardí, no? Que deien és que és impossible que aquests arbres estiguin tan florits en aquesta època de l'any. Deixa'm preguntar-te també, Anna, deixa'm mencionar també el teu llibre, aquest La reina, la increïble vida d'Isabel II, d'editorial L'Esfera de los Libros. També hi ha el rumor de que des de la mort d'Elisabet II, la monarquia britànica ha perdut una mica el control. Tu també tens aquesta sensació de que s'ha perdut una mica...
La pròpia reina es va morir molt preocupada. Això ho explico bé del meu llibre.
Mal presagi.
Mal presagi. La reina, de fet, es va passar els últims anys de la seva vida intentant deixar-ho el més endreçat possible, no? A tots els temes, perquè ella era conscient de que quan ella es morís, ella tenia por de que realment la monarquia no sobrevisqués amb ella, no? Fins i tot ella deia, ja reconeixia, diu, potser m'estimen a mi, però no estimen a l'institució, no ho sabem, no? I després tenia molta por perquè ella sabia que el seu fill era molt maniàtic, el Carles d'Anglaterra, que no era fàcil a treballar amb ell, i també sabia que el Guillem, com físicament recorda molt a Diana, tothom es pensa que és un tipus molt afable i tal. El Guillem, en el fons, és igual que el seu pare, és igual de maniàtic, eh? O sigui, són dues personalitats que xoquen molt, se sap que la relació entre els dos és molt difícil, i la pròpia reina d'Anglaterra, l'Elisabet II sempre deia, aquests no tenen fusta de royals, no? O sigui, un royals és una persona que treballa 24 hores al dia si hi ha necessitat, no? Això de que la Camila només hagi treballat 12 dies i ja estigui esgotada, no? Que els altres estiguin tots els dies...
És que, deixa'm preguntar-te, Anna, perquè és que aquí no se'n salva cap, perquè, és clar, tenim el Harry i la Meghan també desapareguts als Estats Units, no? La Camila, que té estrès, vull dir, el Carles d'Anglaterra, que també està tenint problemes de salut, no? És a dir, que sembla una mica que un núvol negre o gris plana sobre tota la família reial.
Bueno, diuen que hi ha una mena de maldició, no? Perquè, francament, jo no sé, ja no sé què més els hi pot passar, no? O sigui, realment és una imatge... I a més estan donant una imatge de molt poc professionalitat, no? Perquè, bueno, la monarquia sempre se salvava amb aquesta imatge de professionalitat absoluta de la reina Elisabet II, però un cop s'han anat ella, la imatge que estan donant doncs, és una imatge de persones doncs, amb molta torpesa gestionant els temes, no? Perquè això es podia haver gestionat d'una altra manera, no? I estan cometent errors de comunicació enormes, de que qualsevol persona que ens hem dedicat a la comunicació institucional sabíem que això generaria, doncs, és un error de primer nivell, no? Sorprèn com persones envoltades d'equips sencers de gent, perquè és que no tenen un assessor, és que tenen equips sencers, o sigui, és que hi ha molta gent treballant per ells, no? Ja veurem si aguanta la monarquia. Ha aguantat moltes coses, eh? Si són especialistes la monarquia britànica és sobreviure a qualsevol cosa, portant segles fent-ho. La pròpia Elisabet II sempre diu, mira, nosaltres l'únic objectiu que tenim a la vida és sobreviure com a institució, o sigui, ens dediquem a això, realment. Però, bueno, jo crec que, òbviament, tiraran endavant, però estan donant un espectacle absolutament lamentable. Jo crec que tots estarem d'acord en aquest punt, no?
Sí, no, i com a mínim, per començar, diguéssim, a renéixer d'aquestes cendres, hauríem de començar a recuperar efectius, perquè, és clar, sí que és cert que hi ha força baixes. Anna, això, tenim la sensació que anirà per llarg, també aquests dubtes que planen sobre l'estat de salut de Kate bueno, Middleton.
Jo el que crec és que, a veure, jo, la meva teoria personal, ho porto dient des del principi, a mi el que m'arriba d'Anglaterra és que l'aquest Middleton el que ha tingut és una histerectomia, és a dir, una extirpació total d'ovaris i d'úter, o sigui que és una cosa de molta dimensió. A mi el que m'explicaven, bueno, rumors, òbviament, perquè confirmacions no hi ha res, no, oficial, però a mi el que m'explicaven és que no li van poder fer una laparoscòpia, no li van poder fer làser, amb la qual cosa li van haver de tallar, o sigui, qualsevol persona que hagi passat per una cesària sap que recuperar-se d'això, doncs, porta molt de temps. De fet, això explica per què la foto surt asseguda i les cames posades així creuades, cosa que mai ella creu a les cames d'aquesta manera, sempre creu a les cames normal, no? És una persona pues, que segurament en aquests moments no deu poder caminar tranquil·lament, no? Per això no la treu, no fan actes ni res.
Anna, perdona'm, és que el dubte és per què no comuniquen això, és a dir, per què no són transparents?
Aquí hi ha moltes teories, el tema, una de les possibles teories, i jo crec que és la més sòlida, diguem-ne, és que a veure, hi ha molt rumor sobre el matrimoni sobre en aquests moments, sobre quin punt doncs, bueno, el Guillem té rumor sobre ells de possibles amigues i aquestes i bueno, una de les teories és que si haguessin fet públic doncs, un problema ginecològic de l'aquest Middleton, doncs aquests rumors doncs, a lo millor s'haguessin fet molt més grans, no? Perquè si tu imagina't, no han fet públic i la gent a internet ja està dient que està morta, tu imagina't tot el món discutint sobre la teva vida privada, no? Jo crec que també bueno, mentre la gent estigui parlant de si la Kate Middleton està segrestada o no està segrestada, no estan parlant de l'estat del matrimoni, no? Jo crec que els tiros van una mica per aquí, no? Que no han volgut dir alguna cosa, crec, això són suposicions, i absolutament rumors que jo crec que són elucubracions, si em permeteu, no? Però jo penso que han intentat, bueno, intentar controlar també una mica la informació que tenien. Jo crec que de totes maneres que aquestes alçades de la pel·lícula és un error no dir exactament el que té. Haurien de sortir dient, miri, el que hem tingut, jo crec que ara mateix, veient com està el tema, l'única manera de solucionar-ho seria, miri, l'aquest Middleton està bé, el que ha tingut és això, s'ha recuperat, no sé què, no sé quant, i que després surti ella parlant, perquè després d'aquesta imatge absolutament, clar, que no sabem si és intel·ligència artificial o no, l'única manera de solucionar aquest tema és sortir ella, o sigui, és l'únic que podria fer que en aquests moments pareixin les especulacions.
Doncs veurem com evoluciona i quines polítiques de comunicació, com dius, molt millorables, doncs veiem també la monarquia britànica. Anna Polo, ho hem de deixar aquí, periodista experta en la reialesa britànica. Ha estat un plaer, moltes gràcies.
Un plaer estar amb vosaltres, moltíssimes gràcies.
Una abraçada, Anna.
Una abraçada.
Ràdio Estel. Si necessites vitamina C, no ho dubtis. Bit-C-1000 de Laboratoris Marnis aporta vitamina C liposomada i altament assimilable. La vitamina C contribueix a la funció immuna normal i protegeix de l'oxidació. Bit-C-1000 té format bebible monodosi amb gust de taronja. Demana Bit-C-1000 de Laboratoris Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Pau Massí, tens la mirada de xèrif mirant cap a la finestra, esperant que arribi la notícia.
Sí, bueno, com que tu no m'escoltes mai, jo t'ho dic. Em posaré igual.
Que dolent que ets i que bandarra, perquè l'oient, l'audiència ha de saber que jo t'estava mirant fixament i tu estaves mirant cap a fora, cap al barril, podem dir, de l'assador de l'ou.
Concentrant-me. Per fer aquesta secció.
Has de concentrar, no? Per fer-la bé, no? Vols dir això? Escolta, que has dormit poc, tu, avui?
No, com sempre. Bueno, sí, vaig anar a dormir tard, però no pels Oscars. Ah. Perquè estava pendent dels resultats de les eleccions a Portugal.
Val, doncs, com que ja n'hem parlat avui de Portugal, deixa'm recordar a la nostra audiència que divendres estarà el Carlos Bayona a nosaltres, com ja sabeu, els divendres al seu espai.
El que no hi haurà...
Vine, si vols.
És l'estatueta, perquè no l'han guanyat.
Que dolent.
No, home, perquè la dels Goya sí que la va dur, però la dels Oscars, pues...
Xèrif, Massip.
Què?
Tu no vols saber què va passar entre bambalines a la Califa Vermella, amb els pares, les germanes, els pares dels Bayona, que diria que només van anar una vegada a les Canàries amb avió, i és el segon viatge que fan, imagina't tu, per veure com el teu fill doncs potser guanya un Òscar.
Devien portar més bons records de Canàries que de Los Angeles.
Què és?
L'imant de les Canàries encara el deuen tenir a la nevera. En canvi, el que no tindran...
I el viatge fins allà.
Sí, sí.
Això ho és tot.
Però sí, som nosaltres els únics que no hi hem anat. Està a mitja Catalunya, a Los Angeles.
Això també és veritat.
Som els únics que estem aquí mantenint el país.
Sí, bueno. Jo a vegades també prefereixo quedar-me aquí, també t'ho dic. Que se'ns passa el temps. Massip, hem de fer molta feina.
Molta,
perquè ens portes moltes previsions per aquesta setmana. Ve carregadeta.
Algunes,
a
sí.
A veure, comencem per dimecres?
Dimecres, el Parlament ple d'esmenes als pressupostos de la Generalitat. Quedava un dubte, que era què faria Junts, i avui s'ha aclarit. Tots els partits de l'oposició han presentat esmenes a la totalitat. L'únic que no ho ha fet és el PSC, que és amb qui Esquerra ha firmat l'acord per aprovar aquests pressupostos, però no són suficients, els hi falten un parell de vots. Amb qui més estan insistint és amb els comuns. També és veritat que hi ha un... No hi ha cap acord, no hi ha cap pacte, però sí que és veritat que els comuns, o sigui, els tres partits, Esquerra, PSC i Comuns, estan negociant a la vegada els pressupostos a la Generalitat, a l'Ajuntament, i són possibles socis a l'Estat. Llavors, si es desencalla una cosa, sembla que s'haurien de desencallar les tres. De fet, aquest matí l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, també ha insistit en demanar responsabilitat als partits, evidentment els hi deia als comuns, que aprovessin els comptes, i ha dit tant els de la Generalitat com els de l'Ajuntament.
Val.
S'haurà de veure. Clar, és un primer tràmit, això és el que mateix que va passar.
Què passarà?
Aquí hi ha una qüestió. Si no es voten... Si les esmenes a la totalitat s'aproven, el govern ha de refer de nou tots els pressupostos. És possible que algun partit, ja et dic, segurament serà Comuns, facin aquest discurs de dir, per responsabilitat, retirem l'esmena, deixem que el tràmit comenci al Parlament. Això no vol dir que els acabem aprovant, però sí que guanyar aquests dies de marge perquè se pugui acabar arribant a un acord.
Bueno, un acord que sembla que sí que arribarà, més que res per la votació que tindrà lloc aquest dijous al Congrés dels Diputats pel que fa a la llei d'amnistia.
Sí, 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 sí. En principi, el tema de la llei d'amnistia està tot molt més aclarit. La setmana passada ja es va aprovar la Comissió de Justícia, amb l'acord aquest a tres bandes també, de Junts, Esquerra i els socialistes. I en principi, el que ha de passar dijous és un tràmit. Hi haurà debat, i tots els partits es posicionaran i faran els seus discursos, etc. Però en principi la votació és un tràmit, tots els partits que hi donen suport l'aprovaran, i per tant el que comença ara és el trajecte al Senat. Se'n va dos mesos al Senat, on el PP té majoria absoluta i segurament ho aprofitarà per dilatar fins a l'últim moment els tràmits allà, i que si fins a l'últim moment la llei no torni al Congrés, però... Tampoc és... L'únic que endarrerirà és l'aplicació, però per la resta no implica res.
Tu que ets del Benfica o de l'Oporto?
Doncs si n'he de triar un, triaria el Porto, perquè el Benfica és el Madrid de Portugal.
El nostre corresponsal és del Benfica.
Ja. És que hi ha molta gent, fins i tot gent de Porto, que és del Benfica.
Que és de Lisboa. Per què li pregunto això, en Pau Massip? Doncs perquè s'ha anat a Fanera, sí. Però també doncs, perquè sorteig a Champions aquesta setmana, no?
Divendres,
correcte.
Sí.
Ja la tenim aquí.
Ja tenim aquí. I estarem pendents, més o menys.
Sí.
Sempre estem pendents. Però hi estarem més implicats o menys si demà el Barça guanya el Nàpols i es classifica per la següent ronda.
Què passarà?
Oh, mira, Xavi, l'entrenador que avui ha fet la roda de premsa, ha fet aquesta petició als aficionats.
L'important és el club, és l'equip, que competim bé i que amb la unió de tot el barcelonisme, demà l'afició ha d'estar de 10 una altra vegada, al camp ple, i per viure una nit màgica. Aquest ha de ser l'escenari i la mentalitat dels culers demà, no? Vivint-ho com una oportunitat.
Una oportunitat per passar de ronda. És veritat que si ho aconsegueix, ara el Barça fan dues o tres temporades que no passa de ronda, i per tant ja seria un gran què. També és molt important pels comptes del club, perquè són diners que ara mateix al club li van molt bé. S'haurà de veure. Demà a les 9, el partit d'anada a l'estadi Diego Armando Maradona van empatar 1. O sigui que està tot igualat. Ja ho deia Xavi, el Lluís Companys, l'estadi olímpic, ha de ser el jugador número 12, que en diuen, i fer pressió.
Mira, com el jugador, ara que dius el jugador número 12, també és el públic, perquè aquest dissabte, 16 de març, s'engega una bona campanya pel que fa al món del teatre, no?
Sí, 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 sí. És el projecte aquest Cap Butaca Buida, que volen convertir aquest 16 de març en... Volen convertir Catalunya en la capital mundial de les arts escèniques. I, de fet, estava mirant els diferents reculls que s'han anat fent i ara mateix ja s'han venut 35.237 entrades, que són moltes més de les que es van posar a la venda quan va arrencar aquesta campanya farà cosa d'un mes, perquè cada dia s'hi van afegint més teatres i entitats.
Explica'ns en què consisteix aquesta iniciativa. O sigui, això... el que volen aconseguir és que el 16 de març, com diu el nom, no?
Sí,
que...
sí, sí. Que tots els teatres, ateneus, entitats culturals de Catalunya que fan teatre, però que també hi ha monòlegs, dansa, qualsevol art escènica, doncs que tots els escenaris, tots aquests llocs estiguin plens, que no hi hagi cap localitat que no s'hagi venut, que s'omplin tots els teatres. És una campanya que ha nascut, se n'ha ajuntat diferents entitats del sector, hi ha l'associació d'actors, hi ha l'associació de teatres, hi ha Time Out també implicada, hi ha molts grups darrere d'aquesta campanya, que és amb aquest objectiu. I és això, van començar com amb els grans teatres de Barcelona, de Catalunya, però s'hi han anat sumant moltes entitats moltes entitats locals, ateneus, centres catòlics, etc., aquests que també ofereixen programació teatral durant l'any. O sigui que, si no trobeu una entrada per anar a veure alguna obra d'aquestes que fan a Barcelona de gran cartellera, entreu igualment a la web, mireu, clar, perquè potser trobeu un espectacle xulíssim que el fan al vostre poble, o al poble del costat fan una obra d'aquestes que està fent gira per Catalunya i que no vau trobar entrades per Barcelona i la podeu veure al costat de casa. Vull dir que està sent un fenomen molt xulo. I el que volen és que passi amb el teatre. Per exemple, el cinema té els premis. Els Premis Gaudí són la gran festa del cinema català. La literatura té el Sant Jordi o té la Setmana del Llibre Català. Llavors, el que volen és crear una data simbòlica
i pel teatre. I especial pel teatre, que seria aquest 16 de març.
Exacte, que sigui també aquest moment de dir, doncs, avui tothom va al teatre, compra cultura per anar al teatre.
Doncs està molt bé, doncs és aquest dissabte 16 de març.
I això també ho podem lligar, si vols, perquè parlant de teatre...
Ja sé per on vas. Mira, rapidíssimament, perquè hem de parlar amb la gent de Verificat, però, clar, puro teatro, no?
Puro teatro.
Va per aquí, la cosa.
Sí, exacte. Diumenge hi han eleccions presidencials a Rússia. Bé, un pur tràmit, perquè es presenta Vladimir Putin i, evidentment, guanyarà. De fet, un dels grans fets que ha marcat aquesta precampanya, aquesta campanya electoral, ha sigut la mort, en circumstàncies que encara no s'han aclarit, en una presó del govern rus, del màxim opositor, Alexei Navalny. Per tant, hi havia un altre candidat, un opositor, que també van trobar-li, quina casualitat, que part de les firmes que necessitava per presentar-se deien que eren falses i també el van eliminar. Hi havia una altra candidata que no era obertament opositora a Putin, simplement que estava en contra de la guerra contra Ucraïna i també la van excloure. Tots els candidats que hi han, vull dir, guanya Putin o guanya un candidat que és pro-Putin, de partits que li donen suport i que al Congrés rus, a la Duma, tampoc li porten la contrària, per tant... Teatro, puro teatro.
Vinga, doncs amb aquest puro teatro, Pau, moltes gràcies per posar-nos al dia.
A vosaltres.
Pel que fa aquesta setmana, i com ja sabeu, ens falta fer la trucada Verificat per completar aquesta primera segona hora del Fabricació.
De 2:45 a 6 de la tarda, Fabricació pròpia.
Ja sabeu que cada dilluns, cap a aquesta hora aproximadament, contem també amb els companys de Verificat, que posen la lupa en aquelles declaracions de polítics, a tot aquell soroll que circula a les xarxes socials. I avui ens centrem en notícies falses sobre la llei de restauració de la natura que circulen per les xarxes. Bé, aquesta llei es va presentar per primera vegada el 2022 i busca, entre d'altres, doncs, reparar el 20% de la superfície terrestre i marina de la Unió Europea abans del 2030. Tot això i més, no patiu, que ens ho explica tot seguit la Neus Sunyer, que és fact-checker de Verificat. Neus, com estàs? Molt bon dia, molt bona tarda.
Què tal, com esteu?
Gràcies, Neus. Mira, abans de començar, perquè, com bé tu ja saps, avui es compleixen 20 anys de l'11M a Madrid, dels atemptats. Avui també us volia aprofitar i preguntar-vos des de Verificat, no? Si creieu que és un dels temes, no sé com vosaltres ho heu viscut o si ho heu parlat fins i tot, Neus, si és un dels temes més complexos pel que fa a la desinformació.
Com dius, és un dels grans temes de desinformació que ens han ocupat, no?, durant la democràcia, durant aquest període, perquè bàsicament el que va passar, supos que molts us recordeu i si no en fem una mica de memòria, és que durant l'11M i les hores posteriors se va dir que havia estat ETA i no Al-Qaeda qui havia estat autor d'aquests atemptats, no? I el que hem estat parlant molt aquests dies, i segur que també ho heu sentit, és el fet que aquesta versió del govern es va comprar des de gairebé tots els mitjans de comunicació d'arreu de l'Estat, però també i de tot això crec que se'n pot treure una part positiva, que és que hi va haver una ciutadania que va respondre i va dir que volia saber la veritat i que tenia el dret a saber què havia passat realment després de que s'assassinassin a 192 persones.
Neus, a dia d'avui encara us envien, perquè a vosaltres verificat quants anys té, vull dir, perquè, clar...
Té 5 anys, no hem tingut, o bé, fa poquet que hi soc i des de que no hem tingut, no hem tingut cap petició sobre això, però sí que aquest soroll sempre hi ha les xarxes i... I gairebé cada 11M surt, i fent-ne 20 anys encara n'hi ha hagut que s'han atrevit a, fins i tot enguany, a seguir defensant aquesta teoria de la conspiració.
Amb aquestes notícies falses, no, Neus? Ja ho podem dir així, claríssimament. Neus, ara si et sembla, ho trobem interessant fer-vos aquesta pregunta en un dia com avui. Vosaltres avui ens proposau també parlar de les notícies falses sobre la llei de restauració de la natura. Qui diu aquesta llei de restauració de la natura?
Mira, aquesta llei de la restauració de la natura és una llei europea que va sortir perquè, bueno, com supos que sabeu tots, no estem gaire bé amb el que vol dir conservar els nostres ecosistemes i hàbitats, que bàsicament fan que la nostra natura funcioni. Com tu bé apuntaves, el que diu és que hem de restaurar un 30% dels hàbitats en mal estat per 2030 i els hauríem de tenir tots restaurats per a mitjan segle. O sigui, per 2050 hauríem de recuperar el bon estat d'aquests hàbitats.
Clar, Neus, però què es considera, no?, un ecosistema en mal estat?
És aquell ecosistema que s'ha anat canviant, ja sigui per la mà de l'home, que és bàsicament el que s'ha anat demostrant aquestes darreres dècades, i que el que li ha passat és que o ha desaparegut les espècies que normalment hi vivien, ha disminuït el seu territori, i per tant s'ha alterat de tal manera que ja no compleix amb les funcions, no?, que se li suposen en aquest ecosistema.
I perdona'm la pregunta, perquè, o sigui, aquesta llei de restauració de la natura està ja aprovada o encara continua la seva tramitació legislativa?
Ja sabeu que Europa és una mica complicat, que sempre van com amb una mica més de passes de les que fem aquí al Parlament o Congrés, i aquesta llei està aprovada al Parlament Europeu i ara ja només li queda un darrer tràmit, que és que s'aprovi el Consell de la Unió Europea. I a partir d'allà ja entrarà en vigor.
I vosaltres, clar, això ho heu verificat, totes les notícies que us arriben a partir d'aquesta llei. Neus, quina és la situació de la biodiversitat ara mateix a Europa? Com estem? Com ens trobem?
Mira, un 80% dels hàbitats de la Unió Europea es considera que estan en mal estat. És molt.
És moltíssim.
És moltíssim. I bé, el que diu l'Agència Europea del Medi Ambient és que no és que estiguen en mal estat, només és que poden estar també en molt mal estat. Llavors, el que hem de fer és anar-los recuperant. Què passa? S'ha aprofitat aquestes últimes setmanes de protestes d'agricultors per anar posant algunes desinformacions sobre la llei, que una de les més esteses a Espanya ha estat que no se podrà cultivar un 40% de territori protegit, no?, per aquesta figura europea xarxa Natura 2000.
Mira, Neus, ara ens acabes d'explicar quines són les principals desinformacions d'aquesta llei de restauració de la natura. Estem parlant amb els companys de Verificat, però deixeu-me res apuntar-vos que estem pendents d'una última hora amb un accident d'un bus urbà que ha tingut lloc a Esplugues de Llobregat. De seguida, us ampliem aquesta informació per part dels serveis informatius de la Sandra Gómez. Quan arribem a l'hora en punt, doncs ens posarà el dia d'aquesta última hora, com dèiem, pendents d'aquest accident d'un bus a Esplugues de Llobregat. Dit això, Neus, si et sembla res, que encara ens queden uns minuts a nosaltres, si ens podies apuntalar millor, no?, aquelles principals desinformacions que us han arribat a verificar sobre aquesta llei, no?
Mira, una d'aquestes, que és que no es pot sembrar a un 40% de territori protegit per la xarxa Natura 2000, és una cosa totalment falsa, bàsicament perquè ni la llei europea estableix objectius per països, per tant no podem saber si l'estat espanyol,
clar,
que no se'n desenvolupi, no podem saber on ho aplica, i perquè la superfície terrestre de xarxa Natura 2000 a l'estat espanyol és d'un 27,5%. O sigui, no hi ha manera de que hi hagi un 40% per al lloc. I una altra de les desinformacions més sonades que han tornat a sortir és el fet de que s'estan destruint preses i embassaments no sé si l'havíeu sentit abans, però bueno, fa gairebé un any que cor, i és simplement que, ja ha tornat, perquè aquesta llei també ho preveu, i és simplement que s'estan eliminant obstacles artificials dins del riu. Són construccions que es van fer en un moment molt concret, que ja estan en desús i que el que fan és perjudicar els ecosistemes fluvials, en cap cas, evidentment. S'estan destruint preses que tinguin servei actualment o embassaments per provocar sequera ni res del que s'ha dit fins al moment.
Mira, Neus, jo és que, clar, és que quan escoltes aquestes notícies, però ja està bé que existiu, no? Perquè... No, però ja està bé. Mira, si hi ha algun oient que ara mateix digui, mira, és que m'ha arribat una notícia com aquesta, què haig de fer, no?, justament per acabar amb aquesta notícia falsa i sobretot per posar-me en contacte amb Verificat.
Sí, mira, té un WhatsApp a la seva disposició que, mira, si vols, ens pot enviar un missatge dient he vist això per xarxes, m'ha arribat aquesta informació per WhatsApp, no tinc clar això, i ho pot fer al 666-908-353. I a partir d'allà ajudarem a
posar llum a la foscor.
Exacte.
Neus Sunyer, faig xecar de Verificat. Moltes gràcies, Neus. Una abraçada.
A vosaltres, que vagi molt bé.
Vinga, que arribem al punt de les 4. La Sandra Gómez ens posa el dia amb els principals titulars i amb aquesta última hora. Fins ara.